COPE Baleares.
Estar informado.
Se suceden las quejas entre los residentes de Sóller por el colapso que se está produciendo últimamente para acceder al pueblo. Ayer se tuvieron que llevar a cabo cortes intermitentes en el túnel. Los residentes denuncian hasta colas de 40 minutos para poder entrar en su casa y critican que no encuentran parking. Nos consta incluso que hay grupos de WhatsApp entre los vecinos para avisar cuando se mueve el coche y ofrecer así la plaza de aparcamiento ante la imposibilidad de poder aparcar en la localidad. Los vecinos de Sóller reclaman soluciones ya y medidas para acabar con esta situación, Alejandro Clemente.
Desde el Ayuntamiento de Sóller, el concejal de Gobernación, Carlos Darder, asegura que nunca había visto algo así.
Pues mira, la veritat és que aquest mes d'abril i el principi de maig, en els 37 anys que tinc, mai he vist una quantitat de cotxes entrant dins el nostre municipi, no? Això que ha generat que certes hores del dia ha provocat unes retencions i unes aglomeracions molt fortes. De fet, el trasllat de Sóller cap al port en cotxe, la travessia, són uns 7 o 8 minuts i s'ha convertit fins a 40 o 50 minuts de retenció.
Darder explica que ja han sol·licitat una reunió con el Consell per a tratar este assumpte.
Nosaltres estem preocupats perquè no sabem si és aquest pont que ha hagut llarg o a partir d'ara si hi ha aquesta tònica i aquesta dinàmica, i hem vist que això pareix que continuarà. Hem demanat cita amb el Consell Insular de Mallorca i amb la Direcció General de Tràfic per intentar que se puguin posar mesures de cara a aquestes hores puntuals. També tenim el túnel de Sóller-Palma, que com que entren tant de vehicles, han de fer talls intermitents perquè els cotxes no quedin aturats a dins del túnel, per la qual això també genera més retenció.
Y en apenas 10 días empieza la gran fiesta del pueblo. Osfiro, ¿tienen pensada alguna medida para evitar colapsos kilométricos?
Nosotros ahora lo que hemos hecho aquests dies, hemos posat en marxa dos solars per aparcament dissuasoris, per dar resposta al més aparcament. No obstant això, sí que és vera que el que fa la circulació de dins o ja la policia local la controlant, el que fa respecte a la carretera, pues estan pendents de veure si continua així o ha estat un moment puntual. És a dir, però sí que és vera que han demanat ja ajuda a les administracions superiors.
Y el portavoz del gobierno, Antoni Costa, ha trasladado su preocupación sobre los atascos y ha insistido en la necesidad de poner límites al crecimiento constante en volumen. Defiende la importancia de establecer límites al turismo para crecer en valor y no en volumen, y en calidad y no en cantidad.
Que en materia turística hay que establecer límites, ¿eh? Hay que establecer límites. No se puede crecer constantemente en volumen, porque si crecemos constantemente en volumen, tenemos o tendremos un patrón de crecimiento insostenible. Nosotros, hace ya algún tiempo que venimos diciendo que es necesario crecer en valor y no en volumen, crecer en calidad y no en cantidad.
También en Formentor hay aglomeraciones. Ya es una imagen habitual que en el mes de mayo numerosos visitantes que estos días pasan por Mallorca elijan al faro de Formentor como visita obligada. La acumulación de coches llena el aparcamiento ubicado al pie del faro, llevando a que los vehículos tienen que aparcar a lo largo del tramo final de la vía que une el Port de Pollença y la punta norte de Formentor.
Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, de 10 a 10 y media de la noche, el consistorio se ve obligado a iniciar restricciones de circulación en la carretera que conduce al faro de Formentor para evitar colapso. El alcalde de Pollença, Martí Marc, asegura que el ayuntamiento pidió a finales del año pasado adelantar las restricciones de acceso a los meses de abril o mayo, pero se han encontrado con el siguiente problema.
La Direcció General de Trànsit té un paper fonamental perquè ho ha de dir que sí, que no, ho ha d'autoritzar. Però no se pot autoritzar si el govern de les Illes Balears no hi posa més mossos llançadera des de un moment en què se demana, i per tant aquesta és una competència que no és de trànsit, és de govern. I també el Consell Insular també ha de posar més informadors a l'efecte d'aquesta qüestió. Per tant, si no hi ha un acord entre les distintes administracions és molt difícil. Nosaltres el que vàrem demanar a final de l'any passat, que realment s'adelantàs abril o maig, realment l'entrada en vigor de la restricció per la Formentor.
Asegura Marc que volverán a intentar que el año que viene adelanten las restricciones porque esta temporada ya no será posible.
Que l'any passat, el mes d'octubre, final d'octubre també ja hi havia molta gent, perquè evidentment la temporada turística s'havia allargat. Per tant, nosaltres ja vàrem dir amb temps, no és una qüestió que hagi caigut del cel, sinó ha vengut ara, però nosaltres ja ho vàrem sol·licitar d'una forma amb una carta i evidentment no se va fer cas. Jo no critic, descric la realitat, no? I nosaltres el que sí que puc assegurar és que de cara a l'any que ve seguirem demanant que s'ampliï i per tant hi ha d'haver bull encedera des del moment en què se posi en marxa la restricció.
Las 2:54, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Más del 25% de las plazas de médicos de familia han quedado sin cubrir en Baleares, una especialidad que cada vez es menos solicitada por los nuevos licenciados y que de las 76 plazas que quedan 19 sin que alguien quiera optar a ese puesto.
Una especialidad que se creó en 1978 y que pretendía y pretende capacitar en poner en valor y aumentar el prestigio profesional de los tradicionales médicos de cabecera, una sección dentro del campo de la medicina que no se enseña demasiado en las facultades. Es por ello que nos preguntamos por qué nadie quiere ser médico de familia. El presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Carles Recasens, ha explicado en COPE que esta especialidad es la gran olvidada.
Pues atención primaria desde la parte más esencial, desde la parte más clínica, ha sigut durant tots aquests darrers anys la gran oblidada, ha sigut la darrera de sa classe o la darrera en la que s'ha invertit. I per això hi ha hagut aquests són els resultats, aquestes són les conseqüències d'aquest, per dir una forma, d'aquest maltractament de l'atenció primària.
Asegura Recasens que el médico de familia es muy importante ya no solo en el sector, sino en la sociedad en general. Este es alguien que tiene conocimientos de todo lo que puede sucederle al paciente, no solo a nivel médico, sino todo lo que le rodea.
Ningú qüestiona el fet de que dins del model d'atenció sanitària actual, l'atenció primària, tant el metge de família com el pediatre d'atenció primària, com tots els membres que conformen un centre de salut té una importància capdalt, o sigui, té una importància fonamental. Són la primera porta o la porta d'entrada d'una persona en el sistema sanitari. Són l'estament que està més a prop i que té un coneixement més detallat i més exhaustiu de la realitat no només del pacient o de la família, sinó de la realitat social.
Y te informo que el gobierno ha autorizado la inversión de 2 millones de euros para la compra de más de 8.000 dosis de la vacuna Nirsemivav frente al virus causante de diferentes cuadros clínicos como bronquitis o neumonía. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Antonio Costa, asegura que la vacuna permitirá inmunizar a todos los bebés menores de 6 meses la próxima temporada.
De 1,9 millones de la compra, más de 8.000 dosis de la vacuna Nirsemivav contra el virus respiratori sincitival que causa diferents quadres clínics com bronquiolitis i pneumonia. La vacuna s'administrarà en els lactants amb edat inferior a 6 mesos a partir de la tardor que ve, en sa que serà la segona campanya de sanitat pública balear.
Se calcula que un 10% de los niños lo sufren y 1 o 2% requiere hospitalización.
La primera va arribar a una cobertura del 75% de la població diana. El resultat ha estat una disminució de casos greus d'aquesta malaltia. I pel que fa a la temporada anterior, el subministrament d'aquesta vacuna ha permès un descens del 70% dels ingressos hospitalaris i d'un 80% dels ingressos a unitats de cures intensives pediàtriques. Per tant, es posa clarament de manifest l'eficàcia d'aquesta vacuna.
Y te cuento que se ha aprobado el calendario festivo de 2025 en Baleares, que son 12 días, incluido el 26 de diciembre como segunda fiesta de Navidad.
El portavoz del gobierno, Antoni Costa, ha indicado que el calendario de festivos se ha diseñado en función de la normativa estatal y autonómica. Se contemplan como fechas tradicionales de la comunidad autónoma el 6 de enero, el 1 de marzo, el 17 de abril y el 26 de diciembre, que es la segunda fiesta de Navidad.
De días festivos para el 2025, diseñado en función del que disposa la normativa estatal i autonòmica vigent, el conformen 12 dies, dels quals es contemplen com a dates tradicionals de la comunitat autònoma a 6 de gener, dia dels Reis, 1 de març, dia de les Illes Balears, el dia 17 d'abril, dijous sant, i el dia 26 de desembre, segona festa de Nadal.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.